Després els explicarem quatre coses sobre la calorada del diumenge al matí en la celebració de la 34a edició del concurs de trepitjadors de Raïm. Hi havia gent, però no hi ha la gent de la tarda. Això us ho podem ben bé assegurar. La força per trepitjar, sí, però una calorada d'espant. Això ja arribarem abans al pregó de les festes de la Verema de l'escriptor i periodista Matthew Tree, celebrat a la Fregata. Joan, bon dia, bona hora de nou.
Bon dia i bona hora, Vicenç. Efectivament, la Fregata, el pregó de la Verema, va estrenar també lloc per poder-se seguir. Va estrenar lloc i, òbviament, també va estrenar més públic. Van posar unes cadires amb unes tanques que van quedar reservades i tancades doncs, molt aviat, però, clar, l'esplanada de la Fregata és molt ampla i, per tant, doncs, no calia estar a l'interior del recinte per poder seguir en tota fidelitat les paraules del pregó, l'escriptor anglès afincat a Catalunya des de fa molts anys, Matthew Tree. Doncs va poder pregonar aquesta festa que doncs, gairebé dels pregons que anem assistint potser és el que s'ha parlat menys de vi i més de sitges dels pregons de la Verema. Matthew Tree, a més, en la seva condició de londinenc de naixement i de resident durant temps també a Manchester, segons va explicar, doncs es va congratular que estés a sobre aquestes festes dedicades a les ciutats de Londres i Manchester. Durant el seu pregó va
deixar... O sigui, aquí tenia vinculació per més d'una banda, eh?
Exacte, i va deixar anar també durant el seu pregó doncs algunes de les paraules que va deixar anar en el seu pregó algunes paraules en anglès també doncs adreçats a les persones que havien vingut d'aquestes dues localitats britàniques. Però com dèiem, el pregó bàsicament va estar centrat en la seva relació amb Sitges, una relació que neix a partir del moment que la seva mare li demana que li busqui un lloc per passar doncs, temporades, la seva mare vídua, doncs li va demanar, Matthew Tree vivia a Barcelona, doncs algun lloc perquè
es pogués establir aquí uns mesos. Tal.
I la qüestió és que van trobar Sitges i doncs la mare es va viure, i es veu que venia a primavera i a tardor, és a dir, allò fora de temporada.
En els millors mesos per molts,
sí.
No?
I això va fer doncs, que la Matthew Tree sovintegés també força i conegués força també Sitges a partir de l'estança de la seva mare. No ens va acabar la història, no sabem si la mare encara ve o la mare ja no hi és, això ja no ens ho va explicar, però en qualsevol cas no deixa de ser un pregó interessat des d'una visió, com dèiem, molt sitgetana, a diferència doncs, de molts pregons de la Verema que estan molt més centrats en el món del vi. Una anècdota, no es va sentir, perquè no es va sentir, però com estàvem just al costat de l'enterimat, val a dir que el senyor Miguel Torres li va donar doncs el record que se li dona sempre als pregoners en anglès. Se li va adreçar directament en anglès, van tenir unes paraules, i Matthew Tree, òbviament, també li va contestar en anglès. Això era amb el micròfon tancat, no? Però ens va cridar l'atenció doncs, amb un perfecte anglès, Miguel Torres, doncs, també. Va agrair el pregonat de les festes de la Verema en anglès a Matthew Tree.
Escoltem-lo.
Bon vespre a tots els presents, siguin autoritats, representants de les autoritats, pubilles o els convidats de Londres i Manchester. Good evening. O bé turistes passatgers, o bé futurs trepitjadors de raïm, o bé ciutadans rasos d'aquesta vila tan i tan acollidora que és Sitges. Benvinguts sigueu al començament d'aquesta festa de la Verema i deixeu-me dir que és un honor de debò ser-ne el pregoner. Per molt honor que sigui, confesso que quan els organitzadors me'l van atorgar, em vaig espantar de mala manera. En aquest país el vi es pren molt seriosament. Hi ha molts catalans que en sap un munt, tant del vi com del món vinícola en general. Jo, però, no m'hi puc comptar. És més, El caser del món del vi es podria escriure a un costat d'un segell postal i encara hi hauria prou espai per afegir-hi una signatura amb floritures. Però al cap de poc se'm va acudir, tot rumiant-hi, que en aquest pregó podria contrarrestar la meva manca de coneixements, diguem-ne, teòrics, amb l'experiència personal, atès que fa temps, quan era jove, gairebé en una altra vida, jo vaig fer la verema. No pas aquí al Garraf, sinó a Provença. I no ho vaig fer perquè ho volia fer, no, sinó perquè havia quedat sense ni cinc al sud d'Europa i havia de comprar un bitllet de tren cap a Londres. Era una feina dura, bàsicament perquè les vinyes, com vaig descobrir el primer dia, creixen com si ho fessin expressament fins a una alçada endimoniadament inconvenient, de manera que t'has d'ajupir exactament a l'angle que més dolor causa a la columna vertebral per tal de poder tallar el raïm. I ho has de fer, és clar, hora rere hora i sovint sota un sol de justícia. Havent dit això, hi havia dues circumstàncies que feien que aquesta feina, per dura que fos, valgués la pena. Una era que els propietaris d'aquella vinya provençal ens havien proporcionat tant l'allotjament com el menjar als qui treballàvem, de manera que no gastàvem mai res del sou que ens pagaven. Ho estalviàvem tot, si us plau, per força. La segona circumstància, encara més agradable, era que aquests propietaris també ens havien proporcionat una quantitat inacabable de vi, que podíem tastar tant al descans del migdia com al final del dia laboral. I a fe que el tastàvem. El tastàvem tant que el dolor de les nostres columnes vertebrals va desaparèixer com per art de màgia i la calor del sol es va tornar inapreciable. El tastàvem tant, aquell vi alleujador, que encara avui puc recordar perfectament el gust que tenia. De fet, és gairebé l'única cosa que recordo d'aquell període. Però tot això, com he dit, va tenir lloc en un indret força lluny i en un temps llunyà. I estem aquí, òbviament, per celebrar la festa de la verema específicament de Sitges, que és una festa en tota regla, que no té res a veure amb aquelles setmanes provençals que acabo de mig descriure. Sitges. Sitges, potser no hi ha cap altra vila catalana que conec tan bé com Sitges. He dit abans que per a mi, quan em van oferir la possibilitat de fer aquest pregó, em vaig sentir honorat, molt honorat, i m'agradaria explicar-vos-en el perquè, encara que trigui una mica a fer-ho, perquè les raons són més aviat personals. Quan ma mare es va quedar vídua el 1994, tenia més possibilitats de viatjar, i no volia viatjar sola, és clar, de manera que em va demanar a mi i la meva companya si hi havia algun lloc tranquil i agradable prop d'on vivíem a Barcelona, on ella podia passar les temporades baixes. No vam trigar gaire, al cap de diverses visites a diversos pobles, a diverses costes catalanes, a concloure que Sitges era un lloc més que ideal. Aleshores, a través d'uns amics sitxetans, l'ajuda dels quals encara agraeixo, vam trobar un agent de la propietat immobiliària tan eficaç com amable que durant ben bé 10 anys va llogar, i encara li agraeixo també aquestes gestions, 3 pisos consecutius a ma mare, un al mateix passeig de la Ribera, un altre a la platja de Sant Sebastià i un tercer a la plaça d'Espanya. Durant uns 10 anys, doncs, a les primaveres i tardors i algun Nadal, èpoques en què Sitges mostra el seu costat menys turístic i més distès, en què el temps fa gala d'una suavitat de pèl de gat i en què els mateixos edificis semblen tornar-se un pèl flonjos, lliures de qualsevol mena de cantell dur. A les primaveres i tardors i algun Nadal, deia, ma mare vivia a Sitges com si hagués viscut tota la vida. Se sentia, se la feia sentir exactament com si estigués a casa seva. Cada cap de setmana, si fa no fa, durant 10 anys, jo i la companya la visitàvem, primer sols i després amb els nostres fills quan eren petits, o més petits. Així, amb el pas del temps, vam anar descobrint Sitges, els seus barris tan diversos, els seus carrers i places, les seves botigues i cafès, i sobretot la seva gent, que tractava ma mare amb l'amabilitat que ella mateixa gastava gairebé sempre. Vam desenvolupar, m'imagino com qualsevol sitgetà, la nostra rutina de cap de setmana. Prendre el cafè matinal sempre al mateix lloc. Dinar, de tant en tant, en algun restaurant que triàvem en bona part perquè sabíem que els turistes no solien anar-hi. Algun passeig vespral davant el mar estès i aparentment il·luminat a l'atzar i des de dins. Alguna vegada vam aconseguir caminar fins al monument al luxe emergent dels anys 60 i 70, que és l'Hotel Terramar. I alguna vegada vam arribar a l'homenatge a una prosperitat recent, que avui en dia sembla ben llunyana, que és Aigua Dols. I vam anar més d'una vegada al Cau Ferrat, en què jo li explicava a ma mare més d'una vegada, i segurament massa vegades, que aquí és on un joveníssim Picasso s'emborratxava amb en Santiago Rossinyol i els seus amics els caps de setmana de fa 100 anys. Sovint acabàvem prenent alguna cosa al popularment anomenat carrer del pecat, però sempre a unes hores en què la idea de cometre qualsevol pecat era impensable. En fi, Sitges se'ns va acabar convertint en un lloc familiar i sorprenent a la vegada. Tot passejant-hi, ens sentíem discretament privilegiats, com si algú ens hagués admès a una mena de club especial sense dir-nos-ho per escrit. Va ser aquí a Sitges, a més, que ma mare va aprendre, a més de 80 anys i amb una certa satisfacció, a dir alguna frase en català. Més d'un cambrer i més d'una cambrera es devia sorprendre quan de la boca d'una senyora fenotípicament i òbviament anglesa en sortien les paraules un tallat, sisplau. En general, hi havia dues coses que ma mare apreciava especialment. Primer, el vaivé imparable de la gent d'aquesta vila. Fins i tot a les hores més intempestives i a les temporades més baixes, sempre hi havia algú a les platges o als carrers, passejant el gos, fent footing o corrent cap a un casament. Segon, li agradava molt la bellesa, diguem-ne casolana de Sitges, un lloc en què fins i tot els edificis més emblemàtics, lliures de qualsevol tipus de monumentalisme, mai no sobrepassen l'escala humana. Ella mateixa en pintava alguns d'aquests edificis emblemàtics. Pintava, sobretot, justament aquest. Per tant, espero que em perdonareu si aprofito aquest pregó en part per dir que si és possible donar les gràcies a una vila sencera, doncs jo hauria de donar les gràcies a la vila de Sitges, tant a les pedres com al poble, per haver convertit una part de l'últim tram de la vida de ma mare en uns anys bells, llisos i feliçment memorables. I què té tot això? Faig veure que ho sento mormolar amb la festa de la verema. Plaer. El mot clau és el plaer. El nom de Sitges i la paraula plaer, gràcies a tot el que us acabo d'explicar, s'han tornat inseparables per a qui us parla i les persones que més estima. I, per tant, aquesta festa és, com si diguéssim, una mena de cirereta al gran pastís de plaer que és tot Sitges, segons la percepció que en tinc. Si Sitges, en el seu estat, diguem-ne normal, evoca el mateix concepte de plaer, el fet que s'hi celebri una festa dedicada a la producció i al consum d'un producte tan platxeriós com és el vi, no pot ser sinó motiu de felicitat, una felicitat punyent, fins i tot. Confesso, passat, que quan els meus amics sitxetans em van explicar que aquí hi havia vinyes i un vi propi de la vila, em vaig sorprendre. La meva primera pregunta era: on? On poden haver-hi vinyes a Sitges? I tot seguit em van fer 5 cèntims de la història de la vinya aquí, de l'ampliació considerable de la indústria vinícola local al 1778, any en què es va permetre als catalans que comerciessin, per fi, amb les Amèriques, de l'impacte de la indústria turística poc menys de 2 segles després i de la pèrdua consegüent de les feixes de conreu de les vinyes, aquí dites xarmades a les muntanyes. Més sorprenent i més admirable és, doncs, que Sitges hagi pogut mantenir la producció vinícola malgrat tants canvis històrics radicals i malgrat, sobretot, el fet que l'economia de la vila ja no depèn ni molt menys de les vinyes que hi queden. És a dir, si a Sitges hi ha verema i la seva festa corresponent, és ben bé perquè els sitxetans volen que n'hi hagi. Tanta tossuderia sana mereix per si mateix una celebració en tota regla. Una celebració que comença, com se sap, amb l'elecció de la pubilla. I disculpeu-me un moment mentre ho comento als convidats anglesos, perquè això de la pubilla és un concepte, diguem-ne, insòlit pels de fora. In a moment after this talk, the festival will be kicked off by the election of the pubilla, which is a sort of local beauty contest which has its origins in inheritance customs dating from the 18th century. Pubilla means heiress, and it's still held in towns and villages all over Catalonia. I ja que hi som, justament, no puc sinó comentar la presència, precisament, dels convidats anglesos d'aquest any. Sobretot, m'agradaria recalcar l'encert amb què els organitzadors han convidat tant ciutadans de Manchester com ciutadans de Londres. I per explicar per què això és un gran encert, caldria que em perdonéssiu un cop més una breu marrada autobiogràfica. Vaig néixer i créixer a Londres. I com a nen i com a adolescent, sobretot, tenia la sensació, juntament amb la població londinenca sencera en aquella època, que la meva ciutat natal era l'única ciutat del país que realment importava. Londres, creiem, sent el centre del món, que també ho creiem, per força havia de ser l'única ciutat rellevant d'Anglaterra. Per nosaltres, ciutats com Liverpool o Newcastle o Manchester no eren res més que uns pobres satèl·lits, il·luminats molt de tant en tant, quan tenien sort, pels rajos lluents que Londres irradiava a tothora. Si teníem una visió de Manchester en concret, era la d'una ciutat grisa, mig perduda entre fums i gasos industrials, on no passava absolutament res. Viure a Manchester, per nosaltres, hauria equivalgut a viure en una mena de llims. Ens hauríem demanat què havíem fet per mereixer un càstig així, i no exagero pas. Afortunadament, la nostra ignorància londinenca ja no és el que era, i Manchester s'ha convertit als ulls de tots en una de les ciutats més dinàmiques i intrigants del país. Va ser sobretot la música que ens en va donar la primera notícia, ja dels anys 80 ençà. El 2002, per exemple, es va fer una pel·lícula ja mítica sobre aquesta eclosió musical i de retop cultural en general de Manchester. 24-hour party people, es deia el film. Hi ha un moment de la pel·lícula en què el protagonista, el malaguanyat empresari musical Tony Wilson, que tantes coses va fer per la seva ciutat, exclama amb una sinceritat innegable, I love Manchester. Va ser aleshores, en veure aquesta escena, que aquest londinenc es va adonar de cop i per fi que Manchester no era cap satèl·lit, sinó que brillava amb llum pròpia. Com costa de vegades entendre les coses més òbvies. Que natural que sembla ara que es convidin manchesterians i londinencs a Sitges en un pla d'igualtat total, com no podria ser d'altra manera. Per acabar, i ja és hora, tinc entès que molts dels pregoners anteriors han inclòs alguns versos adequats als pregons respectius. I no voldria ser menys. Al cap i a la fi, la poesia dedicada al vi gairebé forma un gènere poètic a part. I el vi, per la seva banda, forma una part íntegra de la vida i es beu, en part, per celebrar l'existència indomable d'aquesta. I la poesia, sospito, s'escriu per unes raons força semblants. Com que els nostres convidats d'enguany provenen d'Anglaterra, he triat, lògicament, un poema escrit en anglès, però, això sí, per un ciutadà del país del costat, Irlanda. Aquí, doncs, en aquesta vila que no oblidaria mai encara que les circumstàncies volguessin que no hi tornés mai més, en aquesta vila farcida de records, en aquesta vila, el mateix aspecte de la qual dona plaer als ulls, i amb motiu d'aquesta festa de la Verema, aquesta festa del vi, deixeu que us ofereixi un poema breu de William Butler Yeats, publicat per primer cop el 1910 i que jo imagino, ara i avui, adreçat directament a la vila on tots ens trobem, ara i avui. I imagine this poem by W.B. Yeats, published in 1910, being addressed directly to the town of Sitges. Wine comes in at the mouth, and love comes in at the eye. That's all we shall know for truth before we grow old and die. I lift the glass to my mouth, I look at you, and I sigh. En la meva pobra versió catalana, aquest poema fa així. El vi ens entra per la boca i l'amor per l'ull. Això és l'única veritat que coneixerem abans que ens envellim i morim. Alço la copa a la boca i et miro amb un sospir. I hauria pogut afegir amb el gust dolç de la malvasia a la llengua. Salut i que gaudiu de la festa. Salut.
A Ràdio Maricel, a cel obert.